Què tal? Bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i comença el temps de descompte en aquest dilluns 15 de desembre de 2014. Venim tot just del que ha estat la penúltima jornada esportiva d'aquest 2014. En futbol, la derrota certament va estar trucant a la porta del Sobrense durant una bona estona ahir al Municipal de Guadols. El júnior va estar molt a propet d'endur-se els 3 punts, però un cop de geni, un gol de Joey al minut 93 va evitar la primera derrota de la temporada. El que sí que no es va poder evitar és la pèrdua del liderat, que torna a mans de la Unificació Bellvitge, un Sobrense que, per cert, ara és segon i que clourà l'any aquest 2014 jugant a l'Hospitalet, al camp del Gornal. A la tercera catalana, la Unió Esportiva Sitges es retrobà per fi amb una victòria fora de casa. La darrera va ser tot just, atenció, a la segona jornada al camp de la penya jove de les Roquetes. Ahir, partit molt seriós a la Granada i 3 punts que són molt bons gràcies al resultat 2-3 final. Un Sitges que, per cert, aquest dimecres haurà de jugar els 45 minuts que resten del partit ajornat amb el Montserrat Igualada amb Aigua Dols i que acomiadarà en aquest 2014 rebent dissabte al Carme. I del bloc poliesportiu destacarem el 12è triomf consecutiu del bàsquet Sitges, que va guanyar 70-57 al Prat, l'empat a 4 del Club Patí Sitges a la pista del Cerdanyola i a la Lliga Nacional Juvenil de Futbol, derrota per 4-0 de la Blanca al camp del Reus Deportiu. Pas enrere, per tant, en les aspiracions per evitar el descens en aquesta Lliga Nacional. I un nom propi, l'atleta sitgetà Dani Serra, que ha estat el guanyador de la mitja marató en la seva edició número 26 de Vilanova, que es va disputar tot just ahir diumenge. Dani Serra, que va fer 1 hora, 11 minuts, 32 segons. En companyia del propi Dani Serra en parlarem d'aquí uns moments. 4 i 3.
La Generalitat, al teu costat.
M'emocionen els racons de Catalunya plens d'art i d'història.
Sabies que part del nostre llegat cultural està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? L'art rupestre, Poblet o les esglésies romàniques de la Vall de Boí?
Els nostres genis ens han deixat aquesta riquesa que milions de persones d'arreu del món venen a contemplar.
La UNESCO també ha declarat patrimoni immaterial tradicions com la Patum de Berga o els castells.
Entra a patrimoni.gencat.cat. El patrimoni català, com mai no l'has vist, voldràs gaudir-lo.
012, la Generalitat, al teu costat.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
I 5 minuts de la tarda, com els en dèiem, aquest darrer cap de setmana esportiu ens ha deixat un nom propi, el de l'atleta sitgetà Dani Serra, que ha estat el guanyador de la 26a edició de la mitja marató de Vilanova, que es va disputar tot just ahir diumenge. Un Dani Serra que en l'edició de l'any passat va quedar en tercera posició i que, com els dèiem, ahir es va endur al primer lloc amb aquest registre d'1 hora 11 minuts 32 segons. Gairebé li va treure poc més de 2 minuts al segon classificat, Marc García, que va fer 1 hora 13.41 i 5 minuts al tercer classificat, Sergio Montes, amb 1 hora 16.09. Hem conversat aquest matí amb Dani Serra i això és el que ens comentava sobre aquesta victòria a la 26a edició de la mitja marató de Vilanova.
Sí, una cursa que es va celebrar ahir al matí, sense pluja. Per sort, doncs, es va celebrar ahir i no pas avui, que avui hagués sigut més difícil córrer.
Escolta'm, res, allò, si ens haguessis de fer una petita crònica del que va ser la cursa, què ens diries?
Doncs hi ha poc a dir, la veritat, perquè des de ben aviat em vaig poder marxar sol al capdavant de la cursa i va ser una cursa més mental que física, no? Perquè ja saps que, doncs, que quan un corredor es troba sol al llarg de molts quilòmetres, com va ser en el meu cas ahir, pateix més el cap que les cames moltes vegades i vaig haver-me d'imposar més en això, no? En els pensaments, en saber aguantar, en tota l'estona estàs pensant que no et ferit les cames, que no et ferit les cames, i és més això, és més una lluita de cap que de cames en aquest cas, perquè sempre vas patint i sempre, per més lluny que tinguis el segon, sempre vas pensant que en qualsevol moment t'agafarà i que no pots deixar-ho escapar i fins que no arribes a meta realment no t'ho creus.
És a dir, com es diu en aquests casos, una cursa dominada de principi a final.
Sí, vaig tenir la sort, doncs, que des del principi, des de a partir del quilòmetre 4-5, vaig marxar primer amb un altre corredor, amb el que va acabar segon, que és el Marc García, un bon company també amb el que em trobo moltes curses, i a partir del 4-5 ja em va dir que ell no podia aguantar el ritme, que anés marxant, que no patís, i vaja, doncs des d'això, des del quilòmetre 4-5 fins al 21, doncs van ser 15 quilòmetres gairebé en solitari, en els que només em anava creuant amb corredors, doncs, quan hi havia algun gir i em anava trobant tot el grup d'atletes que anaven per darrere, però per davant només tenia la moto i el cotxe que anaven amb el cronòmetre i com dic, doncs, moltes vegades així costa córrer molt més del que la gent es pugui arribar a pensar.
És a dir, un grapat de quilòmetres en solitari i com molt bé assenyales, Dani, allò pensant com aguantarà i com respondrà el cos abans no arribis a meta.
Sí, aquesta és la gran dificultat, no? Quan estàs posat en un grup de corredors és més fàcil córrer perquè no ets tu el que va marcant el ritme dels quilòmetres, sinó que pots deixar anar una mica i seguir el ritme que et van marcant i fins i tot, doncs, a nivell anímic, doncs, sempre és molt millor, no? Perquè et sents com més recolzat per la resta del grup. Però quan un corre en solitari, doncs, té molt temps per pensar i sempre el cap dona males jugades, no? Més que positiu, més que arribar a pensar en que la cursa és teva, doncs sempre estàs pensant en que has d'aguantar perquè no et passi el segon, que ara que un dia que pots guanyar que no t'avancin, que no et fallin les cames i sí, la veritat és que és molt dur per això, no? Perquè són molts quilòmetres en els que vaig trobar-me sol i la lluita aquesta mental passa factura.
És difícil.
Si no arribes a meta, no...
No estàs tranquil, com...
No, que va, al contrari. Sempre, fins i tot a l'últim quilòmetre, vaig arribar a apretar una mica més les cames, exprimint tot el que em quedava, amb aquella por, amb aquell neguit de que no em passés ningú l'últim quilòmetre i quan li portava més de 2 minuts amb el segon. Vull dir que va ser estèril totalment aquesta entrega final, però vaja, sí que a nivell psicològic, doncs, et sents una mica la necessitat d'intentar acabar de donar-ho tot, no fos cas que en qualsevol moment tinguessis alguna sorpresa negativa.
Està clar. Ens parles d'aquest nivell més o d'aquest element més psicològic. A nivell físic, Dani, com et vas trobar?
La veritat és que molt bé, sobretot els primers 10-12 quilòmetres de la cursa em vaig trobar molt i molt bé. Sí que és cert que a partir del quilòmetre 15 fins al 18-19 realment les cames ja anaven una mica tocades, sobretot a nivell de bessons. He estat uns dies, porto uns dies amb una petita lesió a la planta del peu i això m'ha obligat a canviar una mica la trepitjada de la meva cursa i bueno, em va fer que se'm carreguessin molt els bessons. I els 2 últims quilòmetres em va costar bastant perquè anava molt carregat de bessons. Però vaja, com que portava molt avantatge, vaig saber-me dosificar i no patir més del compte. I avui és el dia dur, avui és el dia en què m'ha costat sortir del llit I vaja, aguanta com puc i semblo un robot caminant més aviat.
Escolta'm, si ho comparem amb la cursa de l'any passat, evidentment has millorat, perquè l'any passat, si no m'erro, vas fer tercer. Aquest
sí,
any doncs, has aconseguit creuar en primera posició, però si parlem de temps, Dani, aquí potser no estaries tan satisfet?
Bé, sí que és cert que potser la marca, el crono, crec que és millorable. També he de dir que és la primera cursa que faig, la primera mitja marató que faig de la temporada i sempre costa arrencar els motors. També, com a qüestió negativa, doncs, el fet aquesta petita lesió que porto temps arrossegant, que també m'ha obligat a córrer una mica diferent. I també el fet d'anar a tants quilòmetres sol, doncs també et fa que en alguns quilòmetres no donis tot el que pots arribar a donar, no? Perquè vas veient que no fa falta donar-ho tot i sempre et guardes aquells 2-3 segons per quilòmetre que potser podries anar més ràpid, potser no els acabes de donar perquè veus que no fa falta i llavors doncs tu vas guardant per si en algun moment ho necessites. Penso que la marca és millorable, en tinc de millors, també a Vilanova, però vaja, en aquest cas crec que en aquest tipus de recorregut més que la marca, el que era important era intentar aconseguir una bona posició, sobretot per córrer doncs, a prop de casa, com era aquí a Vilanova, i al final doncs, no puc estar més que content de com van anar les coses.
Bé, Dani, gairebé per anar acabant, no puc passar l'ocasió per preguntar-te per Sitges. La faràs?
Sí, la intenció és poder-la fer, a veure si arribo això en plenitud de garanties, em puc acabar de treure aquesta petita lesió i sí, moltes ganes de que arribi ja el dia, faltarà ja menys d'un mes per trobar-nos a la línia de sortida i si no passa res, doncs allà estarem intentant també fer el millor paper possible i segur que serà una cursa de tàctica i segurament també més disputada que la d'ahir Vilanova, perquè, com deia, el fet d'acabar 2 minuts del segon és una mica enganyós, no? Perquè saps que sempre depèn de que altres corredors doncs, et donin lluita i estic segur que a Sitges doncs, hi haurà també grans atletes amb els que m'hauré de medir. Però vaja, això mai em fa por, al contrari, sempre és un estímul per intentar això, no? Acabar de donar el que saps que pots arribar a donar en alguna cursa i que ahir doncs, potser em vaig guardar per una altra ocasió.
En el cas de Sitges, Dani, és més difícil plantejar-se un objectiu o no?
Un objectiu a nivell de marca penso que és igual de difícil que a Vilanova, perquè també és un recorregut no massa idoni per fer bones marques personals, i a nivell de posició doncs ho haurem de veure, perquè com dic, Sitges també és una cursa que atrau molt a molts corredors. Sí que a Vilanova doncs, també normalment hi ha atletes, però aquest any hi ha hagut un canvi d'organització i això potser ha provocat que atletes d'altres clubs de prestigi i de renom doncs, no hagin vingut a la cita, però Sitges doncs, és un cas diferent. A Sitges tothom el coneix, sap la història que té aquesta mitja marató i sempre hi ha corredors que venen a donar guerra. Haurem de veure quins corredors són els que acaben venint i en tot cas doncs, intentar, per damunt de tot, fer-ho el millor que jo pugui. Mai he de pensar amb com arribaran els altres i en quins corredors m'hauré de medir. Al final és una lluita personal contra un mateix i si n'hi ha 3 corredors millor que jo, doncs no podré estar al podi. I si pel contrari doncs, no n'hi ha cap de més bo, doncs pues, potser tinc la sort d'intentar pujar a dalt de tot.
Dani Serra, moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, salut i enhorabona. Gràcies.
És un 4:45 de la tarda en conversa amb Dani Serra, el vencedor de l'edició número 26 de la mitja marató de Vilanova i la Geltrú, que es va disputar ahir diumenge amb aquesta hora 11:32 i en l'horitzó la mitja marató de Sitges. Seguim endavant. Moment ja de fer la crònica futbolística d'aquesta jornada número 14, la penúltima d'aquest any, d'aquest 2014, amb l'empat a un in extremis que va aconseguir ahir el Suburense. Gràcies a un gol de Joey Portillo al minut 93, al descompte davant el Júnior, un Júnior que va aconseguir avançar-se molt aviat, al minut 7. I com no també, la bona victòria que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges per 1-3 al camp de la Granada. Feia temps que el Sitges no guanyava fora de casa, no tenia un resultat d'aquesta magnitud. Ens hem de remuntar, com dèiem, tot just en començar, a la segona jornada, quan el Sitges també va guanyar per 1-3 al camp de la penya jove de les Roquetes. Resultats i classificacions de segona i tercera catalana. Comencem per la segona catalana, que ens deixa aquests marcadors. Espluguenc 0, Vegas 0, Canvi de Let 2, Gornal 1, Sobrense 1, Júnior 1, Sant Cugat 1, Martorell 1, Penya Unió Màlaga 2, Olivella 1, Moja 0, Sant Mauro 0, Prat B 3, Sant Joan d'Espí 1, Unificació Bellvitge 1, Vistalegre 0 i Sant Andreu de la Barca 2, Marianao 3. Encapçala la classificació a la Unificació Bellvitge amb 29 punts, segon és el Suburense amb 28, també 28 punts per Canvi de Let, 25 per Vistalegre, el Sant Cugat és cinquè amb 22 punts, els mateixos que el Moja i el Sant Mauro, 20 per Gornal, 19 per Marianao, 17 per Martorell, el Prat B en té 16, 14 per Júnior, Sant Joan d'Espí, Vegas i Olivella, i tanquen la classificació l'Espluguenc amb 12, 12 punts també per Sant Andreu de la Barca i el Penya Unió Màlaga Cué amb 11. I ja és ben cert que ahir la derrota va estar trucant durant una bona estona a la porta del Sobrense. Sortosament, el gol de Joey va poder salvar els mobles per al conjunt d'en Josu Julián davant un Júnior que li va posar les coses molt i molt difícils al Subu. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Vam veure ahir un Júnior que va marcar molt d'hora al minut 7 gràcies al servei d'un córner. I a partir d'aquí, els minuts que anaven passant, el Sobrense que s'anava neguitejant, jugades polèmiques, en fi, va ser un partit de poc futbol, de molta estona el joc aturat. Vam veure un Júnior en una altra versió, potser la cara ve del Júnior, no és aquell Júnior que tots esperàvem, inclús el propi Josu ho deia, no? Jo esperava un Júnior, aquell Júnior que toca, que és un equip que té una bona proposta futbolística, però entenc que el 0-1 tan aviat els va veure una llum i van dir, aquí ens agafem.
Sí, a més, es va veure clarament que és un equip més limitat que el que havíem vist moltes temporades. Ells se van dedicar a no deixar jugar el Sobrense, tapar-li bé els espais. El Sobrense va usar una miqueta del passellar, potser li va fer falta ahir més tocar i més associació entre els seus jugadors.
Va ser important, tot i que s'ha de remarcar al mig del camp, els sancionats Marc Sardà i Albert Huete doncs no van poder estar. Clar, això va obligar a alguns canvis en la zona medular de l'equip.
Sí, tot i que jo, per mi, la culpa la té el gol que va arribar tan aviat, perquè, clar, parlàvem, sí, també se va adelantar el Moja, el que passa que el Moja tenia una altra proposta futbolística molt diferent a la del Júnior. El Júnior es va dedicar, va tenir dues ocasions, una la va marcar, que va ser el gol de corna, després va tenir una altra molt clara també, doncs que aquesta sí que no va entrar, i a partir d'aquí se va dedicar a deixar-nos jugar el Sobrense. Sí. Què passa? Anaven passant els minuts, el Sobrense tenia aquest neguit de que doncs, tenia la posició, arribava, però li faltava
més
arribar
claredat,
en claritat.
Més claredat, més claredat.
No tenia arribades en claritat, tenia arribades molt lletges, en seguida, vull dir, els defenses estaven pel mig, n'hi havia quatre homes que marcaven a Josep Maria Mercè, feien una ajuda en defensa impressionant el Sant Mauro i el Júnior, però es veia venir que, doncs, que podien guanyar el partit, i de fet ho van tenir molt a prop.
Jugades polèmiques també, una sobretot, que és el penal sobre Geri, que inicialment xiula l'àrbitre, faltava pocs minuts per acabar amb el partit, i aquí doncs tots plegats vam veure una possible llum d'esperança perquè el Sobrense pogués aconseguir el gol de la igualada, però res, xiular el penal i a instàncies d'un dels seus auxiliars doncs va acabar decretant fora de joc, una jugada que molt pocs vàrem entendre els que estàvem ahir al municipal d'Aiguadolça, però que hagués pogut suposar el gol de l'empat. Es parla també d'un altre penal, a la primera part en aquest cas, del porter sobre Josep Maria Mercè. En fi, un partit, Toni, repeteixo, lletjot.
Sí, sí,
com a proposta futbolística, em refereixo.
Sí, molt
després podem destacar sobretot la part més emocional, no, d'aquest punt, no, que el Sobrense va tenir caràcter suficient o va tenir el caràcter suficient per com a mínim salvar l'empat.
Sí, és el que té diferent aquest equip a molts equips, que no es rendeix fins a l'últim minut, i ves per on un home doncs que li faltava minuts, perquè de fet un home que ha estat lesionat pràcticament tot el campionat, com ha estat el Joey, sortia a los últims minuts i ell decidia marcar l'empat a un. Jo ho veia venir, en el sentit de que era un porter, el porter del Júnior, doncs que era molt bé com a lliure, un porter que entrava molt bé, cobria molt bé els espais, com a home lliure no deixava espai, però jo tenia ganes de veure un xut a porteria ras, perquè no lo veia per agafar, i així va ser el xut de Joey,
un xut creuat, no, per creuat, baix, sí.
Doncs el porter res va poder fer i va aconseguir l'empat, no?
Sobrense jugava en 10,
Sí, no, sí, aleshores en 10, sí, és veritat.
L'expulsió de Cristian Laguna, que va veure una primera targeta groga, estant a la banqueta, i pràcticament feia poqueta estona que estava damunt del terreny de joc i va veure la segona. Per tant, el Sobrense quedava en 10 quan encara anava 0-1 al marcador.
Sí, el que passa que el Sobrense era molt superior al Júnior. La diferència del Júnior és que se defenia molt bé, que doncs el partit va estar trencat tot el moment, se dedicaven a trencar el partit, trencar el ritme. Clar, el Sobrense no tenia ritme. Uh-huh. I a més, torno a repetir, potser ahir el Sobrense li va faltar més passes curts, no pilota llarga, i se buscava molt la pilota llarga, i era molt difícil perquè doncs pràcticament tot el Júnior estava dintre del seu àrea.
4-22, gairebé 4-23. Josu Julián parlava en acabar el partit de justícia.
Em sap a justícia, el primer de tot. Crec que hi ha hagut un equip que ha volgut anar pel partit i hi ha hagut un altre equip que s'ha trobat amb un gol al minut 7 o 8 i l'ha defensat molt lícitament, l'ha defensat, ha tingut un parell de contres, ha tingut el 0-2 justament abans. El futbol té això. Crec que avui amb tot en contra doncs ha sortit el caràcter dels jugadors, i mira, quan no pots jugar, quan no pots guanyar o puntuar jugant a futbol o fent la proposta que toca fer, doncs a vegades passa això, que tens, jo, bueno, la sort, entre comentes, de poder puntuar per caràcter, i avui ho hem fet per caràcter. El punt val igual, però òbviament sap bé, perquè amb Déu, amb tot el que ha passat al partit i faltant 2 minuts per acabar el partit, doncs no és bueno, és un punt que hem sumat, tu ho has dit.
Uh-huh. Avui, com aquell qui diu, la derrota ha trucat a la vostra porta, no l'heu deixat passar.
Bueno, també va trucar el dia de Sant Andreu de Barca, i després hem guanyat uns quants partits més, i jo crec que avui el que ha demostrat això és que el dia que surts no concentrat, doncs et pot passar factura. Ara mateix només li veig coses positives. A nivell de joc hi ha moltes coses negatives, però a nivell de grup espero que sigui positiu, perquè crec que avui, sense que jo digui res, ells ja saben que si no surts concentrat pots patir, i això ha sigut, hem patit, i a més amb un bon rival davant. Clar, que si tens un bon rival i a més surts donant avantatge des del minut pràcticament 5 o 6 o 7, doncs és molt complicat puntuar. Avui, mira, afortunadament he puntuat al final.
Avui probablement és més fàcil, suposo, fer una anàlisi des del punt de vista emocional o emotiu, digue-li com vulguis, que no pas futbolístic, no? Avui l'equip, estones, clar, veia que el gol no arribava. Això crea una angoixa, crea una ansietat, crea un descontrol en certes fases, neguiteja.
Bueno, jo el que penso és que avui el Júnior ha canviat el seu plantejament. El Júnior no és un equip que juga com ha jugat avui, i una miqueta ens ha sorprès que, clar, òbviament ens fan un gol al minut 7 i et canvia tot el plantejament. A partir del minut 20 o així, quan l'Abel ha entrat en joc, quan l'Edgar ja s'ha posat a lloc, crec que hem sigut els dominadors de la possessió i crec que hem tingut nosaltres les arribades. Hem tingut algun remat que altre, hem tingut alguna decisió polèmica sempre en contra. Hem remat amb tot això. Òbviament hem tingut problemes a nivell de no tenir la pilota al final perquè ells han volgut començar a jugar quan han tingut el 0-1 i quan s'han quedat amb un home més, però bueno, no sé si ho diré bé perquè nosaltres hem aprofitat l'entrada de Joip, que ens dona molta capacitat d'obrir el camp, i mira, en una entrada des de darrere hem canviat l'orientació i s'ha quedat sol. Després el xaval ho ha fet molt bé, ha fet un control orientat i ha pogut batre el porter. Llavors, ja et dic, emocionalment o tècnica o tàcticament, com vulguis dir-ho, crec que el punt és just. Potser no els hem merescut guanyar, també t'ho dic, però ells no s'han merescut guanyar ni de bon tros, també t'ho dic. O sigui, jo crec que el més just és el que ha passat. Ells han tingut dos xuts, un gol, nosaltres hem tingut, crec que unes quantes més, un penalti xiulat i després no xiulat, i això ja és... Jo no ho havia vist mai, i hem marcat un gol també, o sigui, al final, mira, un punt i dimarts continuem.
Mm-hmm. Un punt que probablement tindrà el seu gran valor en un futur, probablement.
No, estem a un punt menys de l'objectiu. Té aquest valor, quants punts tenim ara?
28,
estem a 12-13 punts de salvar la categoria. Doncs mira, doncs estem una miqueta més a prop. El Júnior, que és un equip que hauria d'estar dalt, l'hem empatat, i nosaltres que érem un equip que havíem d'estar a meitat de taula cap avall, doncs continuem allà dalt. Jo és l'única lectura que li veig. És un punt més, ens dona un avís de dir, quan no sortiu a tope pot passar el que ha passat fins al minut 20-25, i també et dic que quan no surten les coses, perquè hi ha partits de tot i a nivell de joc no hem estat del tot bé, doncs a vegades també supleix amb caràcter guanyador, i avui l'equip ha tingut un caràcter guanyador de voler anar fins al final. De fet, amb 10 jugadors ells han fet un canvi final per perdre temps, i nosaltres hem tingut l'última que han xiulat una altra falta al porter. Crec que ha sigut falta del Cano, però l'han tingut. Una sortida del porter que li ha passat pel costat a un jugador del Sobrense i ha pogut aportaria avui de xutar, i al final no hem xutat perquè li ha passat pel costat. Vull dir, el Sobrense amb 1-1, els dos minuts que quedaven ha continuat a pel 2-1. Crec que et diu molt d'aquest equip.
Mm-hmm. Has vist un excés de confiança avui?
No, he vist
un punt menys d'atenció, potser?
Això sí, d'entrada. També hem tingut justament la jugada del córner, que potser és una falta al Saràbia, és córner, es queda un noi al segon pal i la fica. Clar, la primera que tenen te la fan. Clar, el rival també juga, i que et facin la primera que tenen, doncs també a tu et fa trontollar una miqueta el teu plantejament. Però no, jo crec que l'equip després s'ha sabut sobreposar, i crec que, ja et dic, crec que hem tingut el control i crec que hem tingut ocasions per poder empatar abans i no ho hem fet. Ja ha partit de tot. Mm-hmm. Avui ha tocat aquest, doncs acceptar-ho.
Et preocupava aquest partit més que potser els altres?
Bueno, crec que us ho vaig dir el dia que vam acabar el dia de Moja, que no em veu fer entrevista, però fora de micròfon us ho vaig dir, que em donava molt de respecte al Júnior perquè és un molt bon equip, i clar, tu dius, anem primers, no sé què, anem amb tu, no, anem per motius X primers, i si no surts a tope, qualsevol equip et pot plantar cara i et pot guanyar, i avui s'ha vist. Ja et dic, afortunadament l'equip, jo em quedo amb això, em quedo amb la reacció de fins l'últim moment, amb tot en contra, treure un punt que al final és un punt que sumem.
Mm-hmm. I jo que et volia preguntar avui, com es viu a dalt de tot?
Es viu molt, molt bé, òbviament. Ja ho signo viure amunt de tot tota la temporada, òbviament. Això és... és obvi. L'any passat ja vam viure tot l'any amunt i vam viure la pressió amb la bonica pressió. Ojalà tinguéssim aquesta pressió. Ja ho signo ara mateix, de que siguem el líder moltes jornades. Això vol dir que anem molt bé i que l'equip segueix guanyant. Imagina't quina pressió té el que està en descens. Nosaltres no tenim cap pressió. Nosaltres juguem a futbol, fem el millor que puguem i avui, no fent-ho bé, hem tret un punt. No podem fer una altra cosa. No podem parlar amb l'àrbit al final del partit, que parlava als jugadors, que ja els he dit que no, és que no mereix la pena. Ja s'ha acabat el partit, l'àrbit ha pitat el que ha vist i punt. I la setmana vinent tenim un altre partit amb una baixa de moment, desafortunadament. Doncs mira lo important que és estar en tot moment concentrat.
Bé, tanqueu aquest 2014 jugant al camp del Gornal diumenge que ve, una altra petita gran batalla.
Sí, no, la Gornal, mira, avui al camp d'un dels teòrics equips que han de pujar, fins l'últim minut no ha perdut, i et puc dir de bona vista que l'he vist jo el partit que és un equip molt, molt compacte, que treballa molt, que no deixa una pilota perduda i que a dalt sobretot tenen dos jugadors al davanter, que és un xaval que baralla totes les pilotes, i el número 7, que és un jugador que té una esquerra d'escàndol. Doncs la setmana vinent tocarà treballar molt i córrer molt, però bueno, això serà d'aquí 7 dies i ara pensant dimarts i ja vam recuperar els jugadors físicament, els jugadors que han acabat tocats, i preparar bé el partit de la Gornal.
Efectivament, Gornal. El Gornal serà el proper rival, el darrer, vaja, d'aquest 2014 per a un Sobrense que, després d'aquest punt d'ahir, per al liderat, vaja, és llàstima, però en qualsevol cas, no és tal que deia el Josu, no? Jo prefereixo estar aquí, segon, tercer, no massa lluny del primer, i si al darrer moment doncs l'equip pot donar el salt de qualitat, endavant.
Sí, penso que no li convé al Sobrense estar allà líder, perquè t'esperen a tot arreu. Li convé estar allà un puntet, dos puntets, no més d'aquesta diferència, i doncs a la recta final fer la feina, no? Seguir fent la feina i després donar el cop, no?
Sí, el cop definitiu.
El cop definitiu.
Esperem.
Per això és millor estar allà de tapat, anar fent la teva feina i que els altres aparentin allà a dalt. L'Unificació Bellvitg és un equip que està acostumat a estar a dalt, que estigui ell allà de líder. Home, i és un equip que jo...
Continues amb la teva teoria. Que és el pitjor rival.
És el pitjor, per mi és el pitjor rival, la prova la tens, que tan sol ha encaixat 8 gols, sí, i portem ja 14 jornades, és que no porta ni a mig gol encaixat per partit. És un rival molt complicat, això ho diu tot, li costa molt a los equips fer els gols, i fins i tot el Vistalegre no ha estat capaç, un equip molt ofensiu com el Vistalegre, de fer-li un gol a la Unificació Bellvitg, va acabar 1-0.
Doncs sí senyor, tot i que recordem, encara hi han partits pendents d'aquest grup de tercer de la segona catalana, precisament el Júnior Camp Vidalet, que jugarà amb aquest dijous a partir de les 9 del vespre, el Vistalegre Prat B, que també jugarà en aquest cas no aquesta setmana, sinó la setmana del 4 de gener, és a dir, amb el nou any, a partir de les 5 de la tarda, i sí que juga aquest dijous el Marianao Unificació Bellvitge, un partit que el Bellvitge, de treure un bon resultat, doncs li podria suposar ampliar una miqueta més el liderat. Partit que, per cert, jugarà amb aquest dijous, dia 18, a partir d'un quart de 10. Ara mateix són les 4:34. Moment ja de fer un repàs de la jornada número 14 amb el grup 12 de la tercera catalana. Els marcadors: Calaf 3, Anoia 2, Bas Espirall 0, Cubelles 5, Sant Cugat Sesgarrigues 3, La Múnia 1, Ribes 0, Òdena 3, Les Roquetes 1, Sant Pere Molanta 2, Piera 6, Penya Jove 1, Montserrat Igualada 2, Riu de Bitlles 0, La Granada 1, Unió Esportiva Sitges 3 i Carme 0, Fundació Aleti Vilafranca 2. L'Odena, que va com un coet, continua encapçalant la classificació amb 36 punts. Intenta no perdre-li l'estela a la Fundació Aleti Vilafranca, que és segon amb 31. Amb 30, el Pier, amb 26, la Noia i el Calaf. 21 punts per la Granada i Cubelles. 19 per Sant Pere Molanta i el Sitges, que és novè a la classificació. 17 per les Roquetes, 16 punts per Montserrat, 15 per Sant Cugat Sesgarrigues, 14 per Carme, 13 punts per Base Espirall, Ribes i Penya Jove, i tanquen la classificació al Riu de Villa amb 12 i la Múnia amb 5. El darrer cop que el Sitges havia aconseguit puntuar fora de casa va ser a la jornada número 6, gràcies a un empat a 2 al camp del Cubelles, i la darrera victòria ens hem de remuntar una miqueta més enrere, al mes de setembre. Jornada número 2, victòria per 1-3 al camp de la Penya Jove. Per tant, Toni, menys mal que l'equip ahir es va retrobar amb un triomf fora de casa. Feia molta falta, ho deia el Jordi en acabar. És important aquesta victòria, com també la segona part que queda aquest dimecres amb el Montserrat, o el partit també que s'haurà de jugar per tancar l'any aquest dissabte amb el Carme. Si l'equip és capaç de sumar aquests 9 punts, quedaria en una situació molt més tranquil·la.
Sí. No, és molt important, aquesta victòria, però importantíssima, i ho parlàvem abans de començar el partit. Si tu guanyes aquest partit, dona ales per i moral i convenciment de que pots fer els deures de poder guanyar el Montserrat Igualada. I després tens un altre equip a casa, més o menys de la mateixa lliga, de Montserrat Igualada, que és el Carme, no?
Sí, senyor.
Tu guanyes a la Granada, que potser era el partit més difícil que tenia el Sitges, d'aquests dos que estem parlant.
Sí, poses tu un ordre de dificultat, probablement el d'ahir era el més difícil.
Era el més difícil, no? I a més, difícil també perquè lo tenies que jugar fora, a camp contrari. Tot i que a camp contrari, el Sitges estava jugant molt bé. Li faltava definir, li faltava el gol. Fa dies que ho parlàvem.
Millorar els resultats, en qualsevol
millorar
cas.
Millorar el resultat perquè, de fet, el Sitges no havia aconseguit, i tu l'has dit, des del dia del Cubelles,
puntuar.
Cap punt a fora del seu camp, no? I era important, doncs, guanyar. I també era molt important, i això nosaltres ho vam valorar durant el partit, marcar primer. El Sitges feia molt de temps que no marcava primer.
Molt de temps, sí.
I doncs s'adelantava marcador i estava jugant bé, no? Perquè, clar, el Sitges a Piera estava jugant molt bé, i nosaltres vam veure que la primera mitja horeta el Sitges va jugar molt bé, ells arriben un cop i no marquen el gol i s'ha acabat. Uh-huh. Tot i que el Sitges va apretar, però bueno, el resultat ja no va moure ningú. Lo vam veure a l'Espirall, lo vam veure a Ribes, lo hem vist en diferents camps. En canvi aquí, el Sitges estava jugant bé, però clar, s'adelantava al marcador, perquè el Sitges és el que va tenir les dues ocasions més clares ja en els primers 5 minuts. Primer el Jaume Jordi, després el Nico. Es veia que el Sitges volia. Arriba el gol i doncs això ja va donar més tranquil·litat.
Totalment el gol d'Aramdi al minut 31, que havia substituït feia pocs minuts el lesionat Xavi Martínez, doncs donava aquesta tranquil·litat i aquest nou escenari per als Sitges, que sortosament aconseguia avançar-se en el marcador després de moltes i moltes jornades. El 0-2 el feia Gonza, un molt bon gol de falta, aquell segell de qualitat que té el Gonza al minut 51. El 79 arriba el gol de la Granada amb una jugada una mica embolicada a l'àrea petita, i a l'1-3 en Gerard López, pràcticament en la primera pilota que va tocar el jugador, doncs va convertir a l'1-3, faltaven 3 minuts per acabar. El Gerard López, que va celebrar molt i molt el gol, perquè clar, feia tants i tants mesos que no podia jugar.
És que era la primera pilota que tocava.
Sí, després de molts mesos lesionat.
En tot el campionat.
Sí.
Perquè de fet no ha jugat ni un partit, eren els primers minuts que jugava en aquest campionat, i doncs clar, la primera que toca i marca el tercer, el de la tranquil·litat i el de la justícia, perquè si era just que ahir guanyés el Sitges perquè havia fet més que la Granada, doncs te deixava aquella tranquil·litat de que faltava poc per acabar el partit, te col·locaves 1-3 i això ja no s'escapava.
Bon partit de José Carlos a la porteria. És una qüestió que vam voler destacar també i li vam voler preguntar al Jordi, no? Que probablement a l'equip també li està fent falta que el tema de la porteria se senti.
Clar, el defensor necessita confiança, i la confiança té que venir de darrere. Si la porteria, doncs el defensor se sent còmode perquè veu que està ben resguardat, temporada, doncs, jugar amb més tranquil·litat. I ahir, doncs, José Carlos va fer un molt bon partit. Jo penso que és la tranquil·litat que li faltava una miqueta al Sitges. Fins i tot van dir, el Sitges avui, doncs, està molt bé en la porteria, i tot va sortir molt bé. Jo destaco a José Carlos com ho destaco jo. Per mi, un dels millors jugadors que té el Sitges, perquè és que era un mal son per als defensors com és Nico.
Nico, que va haver de ser substituït perquè tenia una groga, també el Guillem, el Vinyola, que va haver una groga, i el Jordi va preferir guardar una miqueta la roba, perquè si no podrien ser susceptibles d'expulsió. I pensant que evidentment dimecres també tens mig partit, aquests 45 minuts que resten per jugar amb el Montserrat Igualada. Anem a escoltar precisament el Jordi Serra, un Jordi Serra evidentment satisfet, més tranquil, sobretot després d'aquesta victòria al camp de la Granada.
Sí, hem tingut moments, hem començat molt bé, com sempre, però bueno, sempre pensàvem, bueno, ja hem començat bé, no? I penses després, però bueno, anàvem passant els minuts, seguíem sent superiors, ha arribat el gol avui curiosament amb dos jugadors que acabaven d'entrar de la banqueta, no? El José Arandía i el Gerard, en moments puntuals han sigut moviments molt importants, però bueno, tot l'equip avui ha estat molt bé, molt, molt ben ficats, hem perdut el Xavi per lesió quan estàvem jugant, crec que molt bé, ens ha costat una mica tornar a reubicar els jugadors, però bueno, jo crec que avui el Sitges ha sigut la victòria justa davant un bon rival, amb molt bons atacants, un equip que vol jugar a futbol, que proposa molt, i a nosaltres ens va bé, no? Diguéssim, ens van millor aquests equips que proposen que no els que no volen jugar, i avui s'ha vist, jo crec que hi ha hagut moments puntuals que hem sigut superiors, altres moments que el José Carlos i la defensa ens han mantingut, però jo crec que la victòria és justa. Jo crec que l'1-2, amb aquells minuts que hem passat nervis, a veure si jo crec que l'1-3 ha sigut just, i a més ha marcat un jugador que portava 8 mesos lesionat i com mereixia més que ningú.
Potser alguns petits problemes a la zona del mig del camp, amb alguna pèrdua perillosa que sí, possibilitava, doncs, que ells recuperessin la pilota amb perill.
Sí, hi ha hagut 3 jugades a la primera part, sobretot del Pepe i del Jaume, que volen jugar tot, i bueno, a vegades es perden, no? Són jugadors que els agrada tenir la pilota, la necessiten, viuen d'ella, i l'han perdut, no? Però bueno, jo els dic que insisteixin, que segueixin jugant, que hem de jugar un, dos tocs màxim, venir amb la col·locació del cos idònia per jugar a futbol, i a vegades pues, t'apreten i perds pilotes, però bueno, jo crec que seguirem, treurem el cap, i aquesta victòria és molt important, molt, molt, molt important, més que la que ens podem pensar, és un moment clau.
Sobretot perquè s'acosta al final de la primera volta i l'equip ha de començar a mirar cap a dalt, si pot ser.
És que no tinc ganes de mirar avall. L'any passat es va passar fatal, al final acabes baixant, i aviam, si no arribem a tocar dalt, que estiguem el màxim amunt possible. Ara és agafar la dinàmica tradicional de partido a partido, no? Aquesta setmana és molt important, tenim el dimecres, que finalment és dimecres a les 9, la segona part contra un equip molt complicat, molt aguerrit, diferent, que no ens deixarà jugar tant com ells, com a la Granada, i després el Carme, no? Seria bo acabar amb 6 puntets més, fas un estirón, t'oblides una miqueta d'aquest aix d'allà baix, que si t'agafa el Sant Cugat, que si t'agafa el Carme, i que no tenim equip per patir. Jo crec que tenim jugadors bons i una plantilla ferma que intenta jugar a futbol i que supera amb les ratxes de lesions que han sigut contínues. Avui el Carrasco mateix no ha pogut jugar, sempre les lesions puntualment són del mateix lloc, quan no és davant és al mig, quan és a defensa els porters, ara que ja ho hem arreglat una mica, avui el José Carlos també ha estat molt bé a la porteria, jo crec que l'equip tira endavant, els nanos estan contents, hem fet aquí no una conjura perquè no existeix, però si no guanyar els pròxims 20 partits que tenim, no? Bueno, així com ha fet algun equip d'aquí de la zona com el Sobrense, nosaltres també volem guanyar-los i ho intentarem de totes.
Aquesta victòria fa justícia, no? Perquè l'equip estava jugant bé fora del municipal, però faltava això, no? Guanyar.
Sí, perquè Piera també ho vau veure, no? Vam jugar un bon futbol en un camp petit, aspirar i vam tenir molt la pilota, però no vam guanyar, i avui aquí davant un bon rival que m'ha agradat molt i han jugat boníssims, hem sabut jugar a futbol, hem sabut patir, l'equip ha sabut estar junt, ha sabut treballar la pressió davant, que és el que ens costa molt, amb el Vinyola i el Nico han estat molt sacrificats, i quan he vist això sabia que la victòria era difícil que ens escapés, i jugar fora juguem bé, ara quan ens fallin el camp més gran jugarem millor.
Faltes, no? Falls, eh?
Sí. Ara quan ja ens agradin una miqueta el camp jugarem millor, igual dels tots els equips de Sitges.
Bé, cosetes puntuals, ho has comentat ara fa uns momentets, bon partit avui del José Carlos a la porteria, cal recuperar una miqueta les sensacions, sobretot a la porteria, no? En una temporada en què ha estat de molt anada i tornada.
Sí, no, la idea era el que us vaig dir, no? Lolo i el José Carlos primer alternàvem, el Manu estava molt verd aquí, per mi, encara per jugar, és una decisió també entre mi, entre meva i del José Luis, no el veiem per jugar encara, volem fer partits amistosos un parell ara a la parada de Nadal, perquè pugui jugar al Manu, perquè pugui agafar minuts, però ara mateix el porter, si juga com avui, està serio, concentrat, és el José Carlos, no? amb l'aparició puntual del porter juvenil, que és un dels millors porters que tenim al club, no? Però bueno, hem de tirar de la base i avui el José Carlos ha estat genial, com per exemple jo feia temps que també que no veia fer un partit tan i tan bo amb el Dragos. Avui el Dragos ha estat sensacional amb una marca que tenia difícil i ho ha fet molt bé, estic molt content perquè hem recuperat un tros de lateral que jo l'havia vist moltes vegades al Vilanova.
Ha estat de recuperar, com es diu en aquests casos, la confiança, però a base de bons resultats. És quan apareixen les millors versions dels jugadors, no?
Sí, perquè entres aquella dinàmica guanyadora, els refusos, els rebots al peu se te'ls emportes, els canyos et surten, els xuts al mig del camp del Nico que n'ha fet dos o tres algun dia entraran. És diferent, l'equip és diferent.
Es
reverteix la situació. El que passa que tampoc hem de llançar les campanes al vol. És molt important, com us comentava abans, aquests dos partits que tenim seguits, guanyar-los, i a l'equip agafarà una altra dinàmica. Ja us dic, potser no arribem a temps per ni pujar ni fer la promoció, però ojo que el Vilafranca tampoc ha estat en lluny, vull dir, que és el que marca, adéu Gonza, que és el que marca una miqueta la pauta, no? L'Odena s'ha disparat, té un equip molt bo i serà difícil, però nosaltres hem d'anar a guanyar els 20 partits aquests que ens hem marcat de victòries.
Una altra coseta puntual, avui hem tornat a veure el Ricard, serà temporal, com queda la seva situació?
Està fins a finals de gener, o sigui, pots tenir el que queda de desembre i gener, després al febrer torna a marxar, ell venia a entrenar i ens vam trobar que el Marc Averdós està aquí com enguixat, s'ha fotut mal, ens hem trobat amb el Raül que ha agafat angines i ha vingut avui aquí i els 10 minuts que ha jugat, perquè aquí li han fotut una pilotada, si no, igual marca l'1-4, no és un jugador que és molt temperamental. Jo vaig comentar a la ràdio que no era el perfil davanter que buscàvem, me'n recordo el dia de la tertúlia, però tot el que sumi, suma, no? No podem negar-li que el Ricard, jo li he parat a ell i vull que estiguis callat i que no es barallis amb ningú, perquè si veieu els canvis que he tingut que fer ha sigut del Nico i el Vinyola, perquè quedaven 12 minuts i dic no vull perdre'ls, ara que estan físicament bé i que són jugadors molt poderosos de davant.
Jordi, l'última, com es planteja un partit de 45 minuts, el de dimecres amb el Montserrat Igualada, un partit de moment amb empat a 1?
Bona pregunta, eh? Encara no l'havia pensat, no, que havia preparat el partit d'avui, no, man, has de fer un bon calentament, has d'estar concentrat tota la primera part, bueno, tot el partit, perquè és tot un partit, i aprofitar les ocasions i que ells no en tinguin. Em preocupa, i ho he dit moltes vegades, que el Montserrat Igualada per mi és un equip d'una part, no? Quan l'he vist m'ha agradat molt la primera, però la segona han afluixat, no? Però bueno, serà qüestió de calentar molt bé, de calentar motors i aviam, si el Nico i el Vinyola estan com avui, jo crec que alguna ocasió i algun gol farem. Ara és que no ens en marquin i el Víctor i el Patrick i la defensa avui ha estat sensacional, pese a un fallo del Candel puntual, que no sol a fer, no? Vull dir, treballar amb intensitat i sortir amb la mentalitat de que guanyarem els 3 punts.
Quatre i 48 minuts, per tant, en queden 12, abans no arribem a les 5 en punt de la tarda. Per tant, properes cites pel que fa a la Unisportiva Sitges, aquest dimecres a partir de les 9 al Municipal d'Aigua Dolça, aquesta segona part que queda pendent del partit de la 13a jornada amb Montserrat Igualada, partit que en els seus primers 45 minuts van acabar amb empat a 1 al marcador. I el dissabte a partir de les 5, Aigua Dolça, l'equip de Jordi Serra, que tancarà amb aquest any, aquest 2014, rebent la visita del Carme. Tot i que també els volem recordar que avui, aquest vespre, a partir de 3 quarts de 8 en primera convocatòria i a les 8 en segona al local social de les Cares Noves, aquí molt a propet de la ràdio, doncs la Unió Esportiva Sitges celebra la seva assemblea en general ordinària de socis. Alguns punts destacats de l'ordre del dia, doncs, per exemple, el primer, com és la presentació de nous membres de la Junta Directiva, la presentació també del projecte esportiu, econòmic i social del club i l'aprovació, si s'escau, de les quotes de socis. Són, com dèiem, alguns dels punts que presenta avui el club en aquesta assemblea general ordinària. En repetim, 7:45 del vespre en primera convocatòria i a les 8 en segona al local social de les Cares Noves.
Vinga, anem de presset perquè tenim el temps justet, justet. Hem de repassar ja marcadors de futbol base, els equips de la Blanca Subur. Ho dèiem tot just en començar el programa. El juvenil A, que va fer un nou pas enrere en les seves esperances o aspiracions de poder evitar el descens de Nacional. El conjunt de la Blanca, que va perdre dissabte a la tarda per 4-0 al camp del Reus Deportiu. Una nova derrota que, bé, repeteixo, fa encara un palet més difícil doncs, aquesta aspiració de voler evitar el descens de categoria. D'aquests i d'altres marcadors en parlem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
No va poder ser tampoc a Reus.
Tampoc.
Tampoc.
Seguim amb la mateixa tònica que estàvem esperançats, però bueno, el resultat ha tornat a ser com els anteriors.
Queden dos partits per acabar la primera volta. Recordem que aquest diumenge ve el Barça, el Nou Pinsbens, i que es tancarà aquest primer tram de la Lliga al camp del Sant Andreu. Per tant, bé, dos partits molt difícils, però bé, no...
Amb el Barça és complicat.
No, tampoc volem descartar res. Escolta'm, de pitjors n'hem vist, no? Però en qualsevol cas, dos partits molt exigents, sense cap mena de dubte, per acabar aquesta primera volta. En fi, no va poder ser, com dèiem, al camp del Reus. Seguim, però, repassant altres resultats. Isidre, tu mateix.
Mira, llavors tenim el juvenil B, que va empatar 1-1 aquí a Nou Pinsbens contra el Ribes, el primer classificat, un partit molt igualat, i entre els ribetans els últims minuts es van emportar amb bastanta sort el partit, o un puntet. El cadet de el cadet A s'enfrontava aquí a Pinsbens contra la Fundació Atlètic Vilafranca amb un resultat de 1-0 i partit guanyat in extremis després de desaprofitar moltes ocasions de gol. El cadet B empatava després d'anar guanyant per 0-2 a canvi de led. En categoria infantil, l'infantil A va perdre amb un resultat ajustat 2-1 contra el Viladecans a Viladecans. L'infantil B va perdre aquí al municipal de Pinsbens per 0-2 contra el Vilanova. L'infantil C, amb un gol en cada part, va decidir un partit contra un bon classificat, que era com la penya jove de les Roquetes, 2-0. En categoria Alevín, l'Alevia, amb un partit d'aquells d'anada i tornada, on va perdre el partit al tercer quart per 5-6, o sigui, un partit de tennis. A l'Alevi B es va desplaçar aquí a Pinsbens, es va enfrontar a l'EFO 87 amb un partit amb que els dos primers quarts van ser perfectes, segons ens ha dit el Joey, i va aconseguir un resultat molt positiu de 9-2. A l'Alevi C es va desplaçar per jugar contra el Vista Alegre i va treure un resultat negatiu de 3-1. Bastant igualat el partit a la primera part, però a la segona es van decantar a favor del Vista Alegre. L'Alevi D, a Pinsbens, va guanyar per 3-1 amb un partit molt intens contra el segon classificat. L'Alevi E es desplaçava a Sant Cugat de Sesgarrigues i va tenir un partit molt plàcid perquè va aconseguir un resultat de 1-15. I en categoria Benjamí, el Benjamí A es va desplaçar per jugar contra la Fundació Atlètic Vilafranca i un partit molt igualat entre els dos equips que va aconseguir un resultat final de 4-4. El Benjamí B es va desplaçar a Banyeres del Penedès i els equips del Felipe van fer una... Bueno, no els equips, els nanos del Felipe van fer una exhibició de joc i van emportar-se cap a casa un resultat de 2-15. El Benjamí C es jugava Pinsbens contra les Cabanyes i en un partit amb molta lluita i treball contra un equip molt gran físicament es va portar un resultat positiu de 2-0. I finalment el Blanca Suborder jugava a casa contra la Martinenca, però en un partit molt igualat però poc encertat de cara a porteria va perdre per 1-2. I això és el que ens ha reportat aquesta jornada.
La penúltima, com dèiem, d'aquest any, d'aquest 2014, en quedarà una, el del cap de setmana que ve, però d'això ja en parlarem divendres. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Música.
Vinga, doncs, després de conèixer els resultats dels equips de la Blanca, encarem ja aquest final de programa amb altres resultats que ens deixen aquest penúltim cap de setmana esportiu del 2014. Si parlem de futbol femení, doncs, home, destacarem a la primera divisió, grup primer, la jornada número 12, la derrota del primer equip del Sobrense femení, que va perdre ahir al migdia 1-5 amb el Molins de Rei, un molt bon equip, ens diu el seu entrenador, en Xavi Hereu. A la segona divisió, Benjamí Aleví, jornada número 10, el Sobrense, que va passar literalment per damunt de l'Abrera. Li va fer un 17-0. Atenció, perquè les més menudes del Sobrense són segones a la classificació, estan situades a només 3 puntets del líder. Bons resultats també en el món del rugbi. A la divisió d'honor catalana, victòria contundent del sènior B del Rugbi Club Sitges, que es va desfer del Químic per 67-7. Partit que es va jugar dissabte a la tarda al camp de rugbi de Santa Bàrbara. I a la Lliga Catalana Sub-18, encara en la seva fase prèvia, també contundent victòria de l'equip Sub-18 del Rugbi Club Sitges, que va pallissar el Rugbi Club en Badalona per 86-0. Si parlem de bàsquet, pel que fa a la primera catalana en el seu grup segon, s'ha disputat la 12a jornada i, com no podia ser d'una altra manera, el bàsquet Sitges va aconseguir la seva 12a victòria consecutiva. Ens recordava el Mauro Pérez el passat divendres, en el temps de l'agenda esportiva, que el Club Bàsquet Prat havia estat l'únic equip que l'havia aconseguit guanyar, això sí, en pretemporada. Doncs aquest cop no va poder ser per la gent del Prat, que venia doncs, amb nou tècnic, amb l'ex-ACB Jaume Comas. El conjunt d'Edu Piñero, que es va aconseguir imposar per 70-57, aconseguint, com dèiem, la seva 12a victòria consecutiva. Tractarà d'acabar aquest 2014 amb el que seria la 13a victòria. Per fer-ho, doncs, haurà de fer un bon resultat, un bon partit el proper dissabte a la pista del Sant Joan d'Espí. Pel que fa a la tercera catalana, grup tercer, derrota del sènior B, que va perdre de 4 punts. Va estar a punt de donar la sorpresa al conjunt de Galdric Bové, 64-68, davant un dels favorits de la categoria, com és els Monjos. I a la segona catalana femenina, derrota del sènior femení, que va perdre 69-54 a la pista del Llefià de Badalona. I en hoquei patins, destaquem com nom l'empat a 4 que va aconseguir el primer equip del Club Patí Sitges, el segona catalana 4-4 a la pista del Cerdanyola, un empat, bé, com ho podia ser el de la setmana passada amb el Vilaseca, insuficient perquè ja fa unes quantes setmanes que el Patí Sitges s'ha despenjat dels primers llocs de la classificació. Un Club Patí Sitges que a hores d'ara és cinquè amb 18 punts, si ho comparem amb els 33 que té el líder, el Castellet, per tant, la distància és més que evident. Un Club Patí Sitges que s'acomiadarà d'aquest 2014, rebent aquest proper dissabte amb el Club Patí Sant Ramon de Vilafranca a partir de 6:45 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens. I en categoria Benjamí, el Benjamí del Club Patí Sitges, que va disputar aquest passat cap de setmana partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per la Lliga del Campionat de Barcelona. Va perdre per 3-5 davant el Club Patí Vilafranca. El partit de tornada jugarà aquest proper diumenge, en aquest cas a la pista del Club Patí Vilafranca. A punt d'arribar a les 5 de la tarda, aquest bloc poliesportiu que ens marca el punt final del programa. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens en retrobem dimecres. Dimecres a la tertúlia Pilotes Fora, com sempre, a partir de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per la seva atenció. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.